Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Cada 10 alumnes a Espanya deixen d'estudiar abans d'hora. Per capgirar aquesta xifra, 5 instituts de Sabadell participaran en una prova pilot. Aquests centres aplicaran 3 de les 12 accions incloses en un estudi elaborat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. N'ha parlat la màxima responsable de l'informe, la sabadellenca Sílvia Carrasco.
Aquest any es volen tirar endavant, si més no, 3 de les 12 propostes estrella que nosaltres hem posat a sobre de la taula, i encara no hem acabat de concretar, però farem una intervenció experimental amb 5 centres de la ciutat, un de cada tipus, perquè hem identificat 5 entorns d'escolarització diferents, amb casuístiques diferents, amb necessitats i recursos diferents, problemàtiques diferents també, i nosaltres farem un acompanyament estret a aquests 5 centres.
Les primeres mesures a aplicar passen per detectar els casos de risc, fer-los un seguiment durant l'ESO i un acompanyament un cop tancada aquesta etapa perquè segueixin formant-se. L'estudi s'ha realitzat a tots els alumnes d'educació secundària de la ciutat a través d'enquestes i entrevistes.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
Un total de 7 músics sabadellencs estan nominats als Premis Enderrock 2019.
Els Ovella Chao i els Albion estan nominats al millor disc de pop-rock. L'acordionista Carles Belda opta al millor disc de folk per 2 dels seus treballs i en la mateixa categoria trobem les formacions Corrandes són Corrandes i Can Canalla. Per últim, Marina Ràfols està nominada per un disc de cançó local. Demà dijous es tanca la primera ronda de votacions. Aquests guardons musicals a la segona, que començarà dilluns que ve, només hi passaran les 10 propostes més votades de cada categoria.
Derrota històrica de Theresa May al Parlament Britànic.
Westminster ha rebutjat l'acord del Brexit pactat amb la Unió Europea i que s'havia de fer efectiu el 29 de març. La primera ministra té ara 3 dies per presentar un pla B. El sabadellenc Josep Suárez, exdelegat de la Generalitat al Regne Unit, creu que si els britànics tornessin a votar el Brexit, rebutjaria el divorci amb la Unió. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Va ser dir tota una sèrie de temes explicant a més bé mentides com que la seguretat social, si marxaven, guanyaria tant. El mateix el dia següent de les eleccions, de les votacions, va dir no, això no era veritat. Per tant, a la vista de com ha anat tot, estic convençut que ara guanyaria, diguem-ne, el remei de mantenir-se, que en definitiva, perdona, va guanyar el marxar, però amb una diferència també molt poc significativa. Per tant, diguem-ne, pues, jo crec que ara seria al revés, segur.
Theresa May se sotmet avui a una moció de confiança.
I el Sabadell presenta a aquesta hora la nova Creu Alta, el nou entrenador del primer equip.
Quico Ramírez agafa les regnes del centre d'esports amb l'objectiu que l'equip continuï escalant posicions a la classificació. Ramírez, que va estar la temporada 1996-1997 al Club Arlequinat com a jugador, pren el relleu a Toni Saligrat, cessat pels dirigents del centre d'esports després d'encarar-se amb l'afició sabadellenca a l'acabament del partit a Peralada.
I dia de benvingudes, però també de comiats al Sabadell, perquè Valentín Merchant s'ha acomiadat dels seus companys d'equip després de confirmar-se la seva sortida. El defensa marxa al Badalona. Us ho expliquem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Avui hem començat aquesta jornada amb la presència de boires, també de núvols baixos en punts de la costa i que a la vegada han fet que les temperatures aquí a primeres hores del matí s'hagin mantingut una miqueta més altes respecte a ahir. En canvi, els llocs on el cel ha estat serenat sí que han baixat. Tot i això, ara mateix, encara dels llocs on tenim aquestes boires altes, que està el cel tapat, les temperatures es mantenen baixes i no podran pujar massa més, com a molt pujaran fins als 7-8 graus. En canvi, en punts de la costa on ara mantenim núvols, sí que les temperatures podran anar pujant i és que els núvols també s'han d'anar reduint. Tot i això, de cara al vespre tornaran a augmentar de nou. De cara a demà passa un front, ens portarà canvi de temps amb alguns plogims o ruixats, sobretot en punts de les comarques de Barcelona i sud de les comarques de Girona, sobretot de cara a la tarda, i també amb nevades cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Alguna incidència? Li preguntem a la Cristina Adrián, que ens informa des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit rodat, hem de dir que aquesta hora s'ha circulat amb força fluïdesa al llarg de tota la xarxa viària catalana. Ja s'ha normalitzat el trànsit a la ronda de dalt en sentit Llobregat. En aquest punt hi havia un vehicle avariat que ocupava un carril i, per tant, s'han produït algunes retencions, com dèiem, a la ronda de dalt. També s'ha normalitzat ja la situació a la C25 a Cervera cap a Lleida. En aquest cas, un camió s'havia avariat i també havia obligat a tallar un carril.
La notícia del dia.
Cinc instituts sabadellencs participaran en una prova pilot pionera a la Unió Europea per prevenir i reduir el risc d'abandonament escolar prematur. L'Ajuntament de Sabadell, amb finançament de la Diputació de Barcelona, aplicarà en aquests centres 3 de les 12 mesures proposades per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot plegat arran d'un estudi realitzat en 30 centres educatius de secundària de la ciutat en el marc d'un projecte europeu on participen 9 països.
Els 5 instituts sabadellencs de barris i realitats diferents s'hi aplicaran 3 mesures. D'una banda, es farà una detecció dels casos de risc d'abandonament escolar i un seguiment per registrar què fan després de l'educació secundària. De l'altra, es farà un acompanyament dels alumnes perquè segueixin formant-se després de l'educació obligatòria. Per últim, s'estudiarà la vinculació escolar que tenen tots els estudiants d'aquests centres. La màxima responsable de l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, la sabadellenca Sílvia Carrasco, explica la importància d'actuar en tots aquests alumnes.
Tindrà tot el sentit del món aplicar-la a tot l'alumnat, no només a l'alumnat que sembla que, per exemple, perquè té doncs, problemes de rendiment o males qualificacions, és el que ens hem de centrar. No, això és un error. Hi ha molt alumnat invisible, el que en diem, el risc invisible, són nanos que van fent, que probablement acreditaran l'ESO, però si no hi ha una política activa d'acompanyament a la transició cap a la postobligatòria, abandonaran, no seguiran. Bueno, aquest alumnat invisible és molt important que també sigui tingut en compte. Per tant, aquesta eina també l'aplicarem.
Aquestes mesures s'extreuen dels resultats de l'estudi realitzat a tots els alumnes d'ESO de la ciutat a través d'enquestes i d'entrevistes. Carrasco apunta que s'ha confirmat com a element clau en el risc d'abandonament escolar la sensació de suport que tenen els alumnes.
Com se senten, si senten que tenen suport o no, de qui se senten amb més suport, o sigui, a qui consideren que els dona més suport o no, en quins moments i davant de quines coses, no? Tant en el context escolar com en el context, diguem-ne, familiar, de grup d'iguals, etc., se senten més acompanyats o menys acompanyats, quines són les seves aspiracions. Una altra de les idees que corre, no? És que no tenen aspiracions, perquè, és clar, no tenen models, i no és veritat.
L'estudi realitzat a Sabadell està emmarcat en un projecte europeu que ha fet un seguiment dels alumnes després de l'educació obligatòria. L'objectiu era descobrir les causes de l'abandonament escolar prematur, que a l'estat espanyol és del 20%, molt superior a la fita europea pel 2020, que és del 10%.
I ara us parlem d'altres recursos per abordar la pobresa. El Vallès Occidental compta amb 121 recursos per fer front a aquestes desigualtats econòmiques. El gruix total d'aquests productes, entre les ajudes i prestacions econòmiques, suma 174 milions d'euros. Aquest és el resultat de mapa de recursos contra la pobresa a la comarca que ha elaborat l'Observatori del Vallès Occidental del Consell Comarcal. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia. La Comissió Mixta d'Observació Permanent de la Pobresa i la Desigualtat al Vallès Occidental va detectar que calia millorar la informació disponible sobre els recursos existents per fer front a aquesta realitat social. I amb aquest objectiu ha nascut el mapa de recursos contra la pobresa. Enrique Ortega, tècnic de l'Observatori del Consell Comarcal, assegura que el mapa ofereix una visió de conjunt.
Un valor d'aquest mapa precisament és poder obtenir aquesta imatge de conjunt, aquesta visió de conjunt, i fins i tot identificar i fer una estimació, quantificar quin és el cost, la despesa que s'està desenvolupant, no? en aquest àmbit.
Segons l'organisme supramunicipal, 8 de cada 10 diners invertits, uns 141 milions d'euros, corresponen a subsidis i prestacions no contributives per desocupació. D'altra banda, es destinen 17 milions anuals en ajudes a l'habitatge i l'energia, dels quals un 90% serveix per pagar quotes de lloguer o hipoteques. Finalment, s'inverteixen 15 milions en despeses de manutenció, encaminades sobretot a les beques menjador, uns recursos que, però, no són suficients.
Yo creo que hay una mancancia generalizada de recursos para atender la pobreza y la desigualdad. Es que España es uno de los países, y Cataluña en concreto también, en los que menos se destina al financiamiento de políticas de lucha contra la pobreza. Y entonces hay una mancancia generalizada. También en el ámbito de la habitatge, como en el ámbito de las necesidades más básicas de la población, como la manutención, la higiene, etcétera.
Per facilitar l'accés a la informació, s'han posat en marxa dues aplicacions online que permetran a l'usuari consultar les dades a través d'un arbre de continguts o d'un mapa municipal.
I des de fa poc més d'una setmana us estem presentant les diferents propostes que opten al programa Construint Ciutat. Quan queda menys d'una setmana, us en presentem 4 de noves.
Idees Lab.
Des de la Fundació Idea proposa la creació d'un laboratori tecnològic pels infants i joves del barri de Torre Romeu. Loli Rodríguez, presidenta d'Idea Pandora, explica quins serien els beneficis de la implementació d'aquest laboratori.
Els beneficis de l'Idees Lab són disminuir la bretxa digital per aconseguir la igualtat d'oportunitats, estimular la creativitat a partir de l'experiència, desenvolupar l'esperit col·laboratiu i connectar la feminitat amb la innovació i l'emprenedoria, trencant estereotips de gènere.
Aquest projecte es desenvoluparia en 5 fases que culminaria amb una exposició oberta a tota la ciutadania durant els dies de festa major.
L'escola Joaquim Blumer vol un pati per a totes, obert al nostre barri.
L'AMPA del centre Joaquim Blumer presenta un projecte per restaurar totes les zones de joc de l'escola.
Ens agradaria millorar el nostre pati.
La nostra escola aviat farà 40 anys i al nostre pati es poden fer moltes millores.
Ens agradaria tenir més varietat de llocs.
I una zona d'ombreig, que a l'estiu passa molta calor.
També s'hauria de canviar el terra del pati dels petits.
I es podrien pintar llocs.
I plantar més arbres.
Els alumnes de l'escola remarquen que el pati és obert a tot el barri i, per tant, seria beneficiari per tots els infants de la zona.
Tallers de prevenció de conductes addictives.
Davant l'augment de l'addicció a les tecnologies i també a les drogues, des de l'associació Ethos proposen fer uns tallers de prevenció per als joves de la ciutat.
Com a conseqüència de la gran problemàtica emergent de l'addicció a les pantalles i el consum de drogues, fem prevenció. Potenciem l'esperit crític del jovent per millorar el seu futur i, per tant, el futur de la comunitat sabadellenca.
El pati, un espai d'aprenentatge i convivència a l'escola Joan Maragall, del barri de Can Puiganer.
Les famílies de l'escola Joan Maragall volen transformar l'espai exterior del centre en un pati perquè d'aquesta manera es converteixi en un espai d'aprenentatge, però també en un espai de trobada entre alumnes i famílies.
Amb aquest projecte replantarem arbres al pati i posarem fons, taules i jocs infantils. Volem que sigui un espai d'aprenentatge per poder fer classes a l'exterior i que, al mateix temps, afavoreixi les relacions positives i tranquil·les. La finalitat d'aquest projecte és de millorar la cohesió social entre alumnes i famílies.
Com sempre, recordeu que les votacions d'aquests projectes es poden fer a través de la plataforma Decidim Sabadell, on cal registrar-se prèviament, tenir correu electrònic i tenir més de 14 anys.
I quan falta un minut i mig per arribar al punt de 3:15, repassem altres notícies de la jornada en format més breu. I comencem explicant-vos l'accident múltiple a la Gran Via que ha tingut lloc aquest matí amb 3 turismes i un camió implicats.
El sinistre s'ha produït minuts abans de 9:15 del matí a l'alçada del carrer Agnès Armengol en direcció nord. Els ocupants dels vehicles han resultat ferits lleus, però les afectacions al trànsit han estat importants. De fet, s'ha tallat la Gran Via en sentit nord entre el pont 6 i el pont 8, mentre que en el sentit contrari s'han registrat retencions per l'efecte tafaner.
Mor un home de 56 anys a la Ronda Pau Vila per una aturada cardíaca.
L'home va patir l'atac a 9:15 del vespre. Els serveis sanitaris van intentar reanimar-lo sense èxit i va acabar morint. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 2 dotacions d'ambulàncies del SEM, 2 unitats dels Mossos i 2 de la Policia Municipal.
Endesa subministrarà l'electricitat i el gas natural al Taulit durant els pròxims 2 anys.
La companyia ha guanyat el concurs per ser subministradora de l'equipament que consumeix 65 gigawatts per hora anuals. La companyia ha assegurat en un comunicat que el 70% de l'energia elèctrica que es subministrarà serà renovable o de cogeneració d'alta eficiència.
I una vuitantena de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça Doctor Robert per defensar els drets de les dones.
La convocatòria coincideix amb el debat d'investidura de Juanma Moreno a Andalusia arran del pacte del PP amb Ciutadans i Vox. Alicia València, feminista i membre d'organitzacions feministes de la ciutat, explica el perquè de la mobilització.
En aquest cas, les dones andaluses són les que tenen el perill a les portes per l'aliança amb el feixisme que s'ha fet a la Junta d'Andalusia i les polítiques absolutament antifeministes, patriarcals i masclistes que es volen promoure. Això era important que es donés resposta des de tot arreu. En aquest moment el moviment feminista s'ha enfortit molt i s'enfortirà encara més amb la mobilització i amb l'organització. I a Sabadell és important que tinguem presència i que se'ns escolti també.
Entre els concentrats es van poder veure cares conegudes del consistori. És el cas del tinent d'alcalde Joan Berlanga, el regidor de serveis municipals Lluís Perarnau o la regidora del PSC Mercè Porres. A més, també hi havia la candidata de Podem Sabadell, Marta Morell, i la diputada del Parlament per Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alemany.
Temps d'ara per a la cultura. Joventuts Musicals presenta la segona part de la temporada de música de cambra. En total seran 5 concerts al Teatre Principal que compten amb noms tan destacats com el compositor i pianista Albert Guinovart, el Ludwig Trio o el violoncel·lista Arnau Tomàs. A més, la temporada musical d'enguany vol obrir la porta al públic per participar en les prèvies dels recitals. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Fins al juny, un cop al mes, el Principal serà la seu de la música de cambra. Aquest febrer arriba un dels plats forts de la temporada amb el pianista Albert Guinovart i el baríton Enric Martínez Castagnani. Ell mateix reconeixia que un cicle de música clàssica d'aquest tipus és la tasca de moltes persones.
Un cicle de cambra com el que teniu a Sabadell no és perquè hi sigui jo, sinó que té una tradició llarga. Veient els 5 concerts que han proposat, em sembla una barreja fantàstica d'intèrprets joves amb altres que ja estem una mica més en carrera, perquè avui en dia els intèrprets joves sempre tenen més dificultat, no?, a trobar llocs on poder-se exhibir, i sempre la Joana ho saps, no? Jo he estat un gran defensor de la gent jove.
Durant el març passaran per Sabadell el trio Lúdica amb un concert dedicat a Beethoven i peces de Rachmaninoff i Ravel. L'any acabarà amb el conjunt Àtria, amb el seu homenatge a Telemann, 250 anys després de la seva mort, i el violoncel·lista Arnau Tomàs, que vindrà amb Kennedy Moretti per rebassar el repertori de Bach. Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals, afirma que la programació de l'entitat és anar més enllà del romanticisme.
Ens n'hem anat potser una miqueta més enllà que no fos el món tan romàntic com potser hem estat presentant fins ara. Llavors, doncs, aquesta vegada ens hem introduït més a dintre de la música més antiga, i per tant esperem que sigui una programació que sigui prou atraient i prou interessant per tots vostès.
El cicle de cambra comença aquest divendres amb el grup Mos Azimans, que portarà a escena una revisió del trobador francès Bernat de Ventendorm. Ah, i com a novetat, el 19 de febrer es farà una masterclass amb els alumnes del conservatori.
I fins demà dijous, us ho hem dit en començar, tots els amants de la música poden votar la primera ronda dels Premis Enderrock 2019. En aquesta fase inicial es pot donar suport a tots els discos editats per grups catalans durant el 2018. En total hi ha 16 categories, dins de les quals hi podem trobar 7 referències a músics de Sabadell. Passem qui són els nominats. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La primera categoria amb representació sabadellenca és el millor disc de pop-rock. I dintre d'aquest estem escoltant els Albions, que són d'aquí la ciutat, un quintet que va néixer fa 10 anys a l'Escola Pia amb la Caral Lluancí a la veu principal i el Dalmau Pérez al darrere de les lletres i la guitarra. Com ells mateixos es defineixen, són sensibles, dinàmics i explosius. Uns adjectius que també poden definir un altre grup local nominat a la mateixa categoria, Ovella Chao.
Oh,
Els sabadellencs han editat Can Corral, el seu tercer treball en què mantenen el mestissatge que els ha fet populars a les festes majors de tot el país.
També tenen informacions locals en una altra categoria, la de millor disc de folk.
En aquest cas ens trobem amb l'acordionista Carles Belda, que inclou dos discos a la categoria Manxa Enrere i el disc groc. Els dos discos van ser autoeditats la primavera passada. El primer, una antologia dels seus 20 anys de trajectòria, i el segon, de música nova amb l'acordió sol i amb el títol d'un color, que formen una trilogia amb el Blanc de 2006 i el Grana de 2014.
Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit. Aquí dalt de la muntanya hi havia un pi florit.
I ara estem escoltant Els Corrandes Són Corrandes, la formació sabadellenca especialitzada en cançó improvisada que l'any passat van publicar Si voleu ballar corrandes. L'últim candidat de Sabadell en aquesta categoria són els Can Canalla.
Todo sería.
Liderats per Cesc Miralles, la formació mescla la rumba amb els ritmes més festius, amb lletres íntimes. El disc es pot votar, és el seu primer treball, que es titula Todo se lía.
I acabem amb l'única nominada local per un disc de cançó d'autor, Marina Ràfols, pel seu treball amb el mateix nom.
Ja no tornaré a passejar entre vinyes mai més.
Fins demà es pot participar en la primera volta dels Premis Enderroc 2019. A la segona ronda, que engegarà el dilluns 21 de gener i s'allargarà fins al diumenge 3 de febrer, només hi passaran les 10 propostes més votades de cada categoria. Finalment, la darrera volta de la votació popular, del 7 al 18 de febrer, ja anunciarà els 3 finalistes de cada categoria i servirà per decidir qui s'emporta cadascun dels reconeixements de la votació popular.
A partir d'ara afirmo, no torno a afirmar res més.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la punteria.
L'esport és com la vida, i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda.
Amunt al taló.
Passió per al teatre sabadellenc.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les 2, nou revés per a la primera ministra britànica Theresa May. El Parlament del Regne Unit ha tombat l'acord sobre el Brexit pactat amb la Unió Europea. La Cambra dels Comuns ha rebutjat el document per 432 vots en contra i 202 a favor. La negativa arriba quan falten 2 mesos i mig per a la data del divorci, el 29 de març. Amb aquest nou escenari, May se sotmetrà avui mateix a una moció de confiança que també està abocada al fracàs. La primera ministra té ara 3 dies per presentar un pla B. El rei Regne Unit entra ara en un territori inexplorat, ja que la Unió Europea no està disposada a canviar els termes de l'acord. Per analitzar el nou escenari, avui n'hem parlat al matí amb en Josep Suárez, fins al 2016, delegat de la Generalitat al Regne Unit.
Josep Suárez ha explicat que el no del Parlament Britànic al Brexit de Theresa May podria portar una sortida dura del Regne Unit de la Unió Europea, i això, afirma, pot ser molt perjudicial per a les dues parts.
Tots. Però estem aquí en dos temes. Sí, es parla molt del Regne Unit que baixarà un 8% del PIB, etcètera, sí, això és veritat. Però no oblidem també el pressupost de la Unió Europea. Sense el Regne Unit, que és un gran contribuent, això implica refer, de fet, ja està previst, diguem-ne, refer els pressupostos, i això implica 2.000 milions d'euros menys. Vull dir, que hi ha un forat que s'haurà de mantenir entre els altres països. Llavors aquesta relació que hi ha entre els països contribuents i els que cobren, potser s'haurà de redimensionar.
Un dels principals esculls a les negociacions entre Gran Bretanya i Brussel·les és la frontera entre les dues Irlandes. El sabadellenc recorda que hi ha 200 passos fronterers i que l'acord del Brexit garantia que continuessin oberts malgrat la sortida britànica de la Unió.
Que quasi el 40% del que es porta a Belfast ho es porta a Irlanda, a la República. Clar, el tallar això seria tremendo. Però, per contra, si ara es manté obert, com s'havia previst, clar, és ben bé, dius, bueno, per aquí podien entrar mercaderies. O sigui, tot allò que s'intenta evitar des del conjunt de la Unió Europea amb Regne Unit, per aquesta via d'Irlanda pues, podria passar. Això és un forat i això realment és un problema importantíssim.
Com a conclusió de tot plegat, l'exdelegat de la Generalitat al Regne Unit ha assegurat que si els britànics haguessin de votar ara sobre el Brexit, dirien que no.
Al marge del Brexit i altres temes d'actualitat més enllà de la ciutat, sobre la taula, el repassem. Deixen en llibertat l'alcalde de Verges, que aquest matí la Policia Nacional havia detingut, juntament amb l'alcalde de Salrà, també de la CUP, i 9 membres més del CDR.
L'actuació està relacionada amb l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona en l'aniversari de l'1 d'octubre. El jutjat d'instrucció 4 té oberta una causa per aquests fets i un centenar de persones s'han concentrat a les portes de la comissaria de la Policia Nacional a Girona per protestar contra els arrestos. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han abandonat les comissions del Parlament en protesta per les detencions d'alcaldes, mentre que els comuns també s'han encaixat.
Pedro Sánchez apel·la als valors europeus davant de l'Eurocambra per fer front a l'autoritarisme i les identitats, diu, excloents.
El president del govern espanyol ha instat aquest dimecres a l'Eurocambra no oblidar-se de la història d'Europa i fer front a un autoritarisme que viu de la nostàlgia inventada, ha dit.
Frente a la retórica de las identidades excluyentes, identidades que suman, que no se anulan unas a otras. Es el momento de proteger y defender los valores que hacen del nuestro un proyecto único en el mundo.
Durant un discurs de poc més de mitja hora en el marc dels debats sobre el futur d'Europa i davant un plenari amb molts seients buits, Sánchez ha apel·lat als valors europeus i ha fet una crida a resistir als cants de sirena de l'autoritarisme.
La Fiscalia ha demanat l'arxivament de les acusacions contra l'humorista Dani Mateo per un gag on es mocava amb la bandera espanyola.
El Ministeri Públic no hi veu els delictes d'ultratge a la bandera i odi, tal com denunciava l'Organització Alternativa Sindical de Policia. La Fiscalia creu que l'esqueix està emparat en la llibertat d'expressió. El 26 de novembre Mateo es va negar a declarar davant del jutge.
I el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart, aposta per nous lideratges que convisquin amb els ja existents.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cuixart ha defensat que no es pot governar un país des de la presó o l'exili o no només, i ha afegit que cal reorganitzar els diferents espais del sobiranisme. De cara al judici de l'UOU, Cuixart descarta un acord amb la Fiscalia i assegura que està preparat per una sentència condemnatòria.
I la també sabadellenca Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, afirma que se l'ha criminalitzat per haver presidit l'ANC. I acabem amb un apunt de successos, novetats en la recerca del petit de 2 anys atrapat en un pou a Màlaga.
Els equips de rescat haurien trobat un cabell dins del pou i les proves d'ADN han confirmat que pertany al petit, així ho ha avançat la cadena SER. En paral·lel continua l'excavació de 2 túnels paral·lels al pou per mirar d'arribar al punt on es trobaria el menor. El nen va caure diumenge, segons han explicat els testimonis, en aquest pou d'uns 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat.
Així acabem el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Ara arriba la informació esportiva amb l'Hotel Suís. Recordeu, amb la presentació del nou entrenador del centre d'esports, Quico Ramírez, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.